Prenem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Ens alegrem d'escoltar aquesta sintonia una vegada més. És el Donem la Nota, que ha patit un petit parèntesi degut al confinament. Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Però que, escolta, ho recuperem amb un...
Ho recuperem corrents, això.
Donem la nota a casa.
La nota a casa, cada un casa seva, a més, eh?
Exacte. No?
Perquè la meravella de tècnica fa que sembli que estiguem tu i jo en el mateix estudi, com habitualment, i en realitat estàs tu a casa teva i jo a casa meva.
Exacte, exacte.
I és meravellós, això, que sembla que...
No ens impedeix gaudir de la música.
Sí.
De la música, no de la música clàssica, eh?
De la música. Albert, ja ho saps, de la música. No, jo molt content de reprendre aquest parèntesis, que perquè ja en tinc ganes d'això, que puguem sentir música, que puguem parlar de música i que no tot sigui sempre la mateixa notícia, que evidentment doncs, té la gravetat que té, però també de tant en tant està molt bé que puguem parlar d'altres coses.
Ja va dir una miqueta. Ens n'hem de distreure, que a més
hem de distreure,
avui,
sí, home, sí.
Avui vols continuar un tema universal que has anat tractant durant tota la temporada i avui, doncs, escolta, és un bon moment també per descobrir coses que no havíem escoltat fins ara, no?
Sí, mira, bueno, ja, com ja saben els oients i saps tu, tenim aquest tema que a mi m'agrada molt perquè estic descobrint veritables joies, veritables genis, veritables músics d'una extraordinària categoria, que és el tema de les dones compositores. Aquell tema que ja vam iniciar la temporada passada i que semblava que era un tema que no donaria gaire de si, i si no m'equivoco ja estem avui, em sembla, cap al programa l'espai 8 o 9 de dones compositores, el qual m'omple de goig i satisfacció perquè i encara no hem arribat, encara just hem arribat ara al principi del període clàssic. Vull dir que hi hem ocupat 8 espais amb aquest tema. I és un tema que tu mateix ho has anat veient, no? Hem anat trobant realment veritables meravelles, no?
Oi, encara anem per segle XVIII-XIX, és a dir...
Segle XVIII, que... sí, ara estem en... Bueno, primera meitat del segle XVIII estem ara, Mira, reprendrem una miqueta, escoltarem la música amb la que vam acabar l'últim espai. Fa ja, mira, gairebé fa més de dos mesos, ja, perquè va ser a mitjans de febrer, em sembla, l'últim que vam parlar de dones compositores. I ara ho reprendrem amb un fragment molt interessant d'una compositora, que era Sofia Dussek, que és l'última de la que vam parlar, que és unes variacions sobre un tema de Rossini escrits per piano i arpa. I a més, m'agradaria tornar a recordar a tothom, als oients, que facin molta atenció no només amb la música, sinó amb com sona, perquè aquesta versió està gravada amb instruments originals, un fortepiano original de l'època i una arpa original de l'època en la que es va estrenar aquesta obra. Sentim-la. Thank you.
Ve una melodia brillant, no?
Sí, bueno, com dèiem, és això, variacions sobre un tema de Rossini, i el tema en si ja tenia la seva gràcia, i la veritat és que està molt ben, jo ho trobo molt ben trobat, a més és una combinació molt original, no? Forte piano i arpa. Recordem una altra vegada, forte piano, que és l'antecessor del piano, que és aquest instrument que va fer embogir els compositors i compositores de l'època, perquè era un instrument de teclat que permetia tocar fort i fluix. Això era
que sembla tan normal ara, no?
Això que et sembla tan normal ara, sí, sí. Doncs això va ser una autèntica revolució. Bé, doncs seguirem parlant mentre s'acaba aquesta musiqueta. La següent compositora ara que vindria per ordre de cronologia, seria Maria Teresa von Paradis, aquesta compositora que va néixer a Viena el 1759 i va morir també a Viena el 1824. Era una pianista, cantant i compositora. Com sempre hem dit, els compositors i compositores a l'època sempre eren intèrprets. Pocs compositors vivien només de la composició. Eren tots intèrprets i la majoria doncs, o cantants o pianistes o instrumentistes d'algun altre. Però el piano bàsicament tothom el tocava. Aquesta noia era la filla del secretari imperial de comerç de la cort.
Déu-n'hi-do.
Sí, era de família... De bona família, de família de recursos. I era una noia que estava dotada d'una... Es diu que estava dotada d'una intel·ligència extraordinària i una prodigiosa memòria. Com dèiem, era cantant, pianista, compositora i, a més, parlava italià, francès i anglès a la perfecció, a part de l'alemany, que era la seva llengua, i era molt docta en ciències. Aquesta noia es va quedar cega als 5 anys. I això... D'alguna manera va potenciar aquesta memòria i aquesta... Ja sabem que quan algun sentit falla, doncs els altres s'aguditzen, no? I ella estava dotada, com dèiem, d'una memòria prodigiosíssima. Mira, escoltarem ara el segon track, que és una sicilienne, interpretada per Jacqueline Dupré, que era una...
Què és una sicilienne?
Una sicilienne és una... És un tipus de ritme, que és seria una mica com un valset, seria un, dos, tres, però així com el vals cada tres és un compàs, serien compassos de sis, seria un, dos, tres, quatre, cinc, sis, un, dos, tres, quatre, cinc, sis. I la característica de la sicilienne és que molt sovint, quasi sempre està basat en el ritme tam, patam, tam, patam, tam, patam, que és un, dos, tres, un, dos, tres, però desigual. Tam, patam, tam, patam. Ja veureu, escoltem el millor, que és el track número 2, i ja veureu que és el que explico.
Thank you.
Hem perdut brillantor, eh? Ara, en aquesta segona...
Sí, bueno, és una mica trista, eh? Mm-hmm. Però has vist, no?, que en rima tam, 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 tam. Aquesta és una versió que m'agrada molt perquè està interpretada per una cel·lista, Jacqueline Dupré. Jacqueline Dupré era una extraordinària violoncel·lista que va morir molt jove, va morir d'esclerosi múltiple. Jo em sembla que cap als principis dels anys 80, una cosa així. Era una joveníssima violoncel·lista i una jove realitat del moment, no?, que malauradament doncs, ens va deixar molt abans del que hauria sigut desitjable. Però, volia fer-ne esment perquè realment és una violoncel·lista d'una sensibilitat i, a més d'un so, d'una calidesa extraordinària. Suposo que ho haureu sentit. I res, continuant amb la compositora, Maria Teresa Font Paradís, ella també va ser alumna de Salieri, saps? Aquest personatge
home,
que
a mi
m'agrada tant reivindicar-lo, perquè Milos Forman, a la pel·lícula Amadeus, el va crucificar, pobre home. I ja ho he dit moltes vegades, és un personatge que a mi m'agrada molt reivindicar-lo, perquè... Bé, potser no tenia la gràcia composant que podia tenir Mozart, però ja ho he dit moltes vegades, era un extraordinari músic i un home que es coneixia les entranyes de la música com ningú. Va ser durant 9 anys, i a més ell el considerava el seu gran mestre, va ser professor de Beethoven. Va ser el gran professor de Beethoven, el professor de composició. I ja dic, el mateix Beethoven el reivindicava com un grandíssim, grandíssim músic. Per això jo sempre que surt aquest personatge m'agrada abonar-me una miqueta perquè, pobre, Milos Forman el va triturar, no? Que el va deixar, però com si fos molt mala persona i molt mal músic, i cosa molt lluny d'aquesta realitat. Aquesta compositora, Maria Teresa Font Paradís, doncs va ser també alumna de Salieri i també, com dèiem, doncs estava d'alguna manera estava relacionada amb la cort imperial i bé, arrel d'un concert que va fer molt jove, amb 11 anys, davant de l'emperadriu, doncs aquesta li va concedir una pensió perquè pogués estudiar. Ara sentirem una altra peça que no és de Maria Teresa Font Paradís, sentirem un track. És fàcil endevinar de qui és. Jo crec que tothom podrà endevinar i ja veuràs el perquè. Després explicaré per què ho posem.
A veure... Doncs jo perquè ho sé, perquè ho estic veient. Però
hauries endevinat igualment, Albert.
No em sobreestimis.
Mira, no ho direm encara qui és, no ho direm per si un cas, però mira, resulta que el 1775 aquesta compositora i pianista, va fer un concert a Viena i entre el públic hi havia un compositor que va quedar espectacularment impressionat del virtuosisme d'aquesta compositora i d'aquesta pianista, perdó, en aquest cas pianista, eh? I va quedar tan impressionat que li va dedicar a un concert per piano i orquestra que va escriure de seguida i que és el que estàvem sentint ara, que és ni més ni menys que Mozart.
Home.
Això que hem sentit ara...
Paraules majors.
Paraules majors, sí. És el concert número 18 de Wolfgang Amadeus Mozart. Era el tercer moviment. I aquest concert va ser escrit i dedicat especialment a Maria Teresa de Bonparadís, pel mateix Mozart, arrel d'aquesta coneixença que havien fet. Sembla ser que, a més a més, van fer bones migues, eh? Diríem que es reconeixien mútuament com a grans intèrprets i grans músics i van seguir tenint una certa relació propera. No és d'estranyar perquè, a més a més, clar, vivien a la mateixa ciutat, eh? Cosa que propiciava aquesta proximitat. Aquesta compositora també va estrenar, no està clar si li va escriure per ella o no, però també havia estrenat algun concert al piano i orquestra de Haydn, eh? Que també l'havia escrit, també l'havia conegut, i ella li havia estrenat alguns d'aquests concerts. Ella tenia, com diem, una memòria prodigiosa arrel de la seva ceguesa i tenia un repertori de més de 60 concerts de repertori per tocar en qualsevol moment. Eh?
Allò que li posaves un piano al mig del carrer i tal...
Sí. I no calia que li diguessis el què, ella ja s'hi posava. Va inventar, curiosament, se li deu una espècie de sistema braille adaptat a la composició musical. Ella, juntament amb el seu marit, van inventar una manera de a partir del tacte, no? del sistema del sistema Braille, per poder composar, eh? Que no fos de lletres, sinó que fos de música. És una dona que va viatjar moltíssim, eh? Va viatjar per tota Europa, com passava en aquell moment amb els grans intèrprets. Tornem a dir el mateix, eh? Els eren compositors, però sobretot també eren intèrprets. I després d'un gran viatge que va fer a principis del segle XIX, per tota Europa, va tornar a Viena i aquí, a partir d'aquest moment, es va dedicar molt també a l'ensenyament. Va fundar la seva pròpia escola de música per noies. Eh?
Ah, mira.
Sí, perquè recordem, que una mica el tema de la música quedava molt reduïda a la família en l'àmbit femení. I d'alguna manera ella el que va propiciar és una escola, no? on les noies, on les dones poguessin anar a estudiar sense que això fos mal vist. Recordem, jo el que dic sempre, jo penso, no hi érem, però jo penso que hi havia gent que ho veia malament i jo estic segur que hi havia gent que ho veia la mar de bé. Però una mica, clar, la tendència o el que ha fet que aquestes compositores s'oblidin, doncs és la part que ho veien malament, no? Llavors sempre doncs és està molt bé doncs que hi hagi aquestes iniciatives doncs una mica per visibilitzar aquest col·lectiu, eh? Mira, escoltarem ara el track número 4, que és una cançó molt bonica, és la cançó de matí per un home pobre de Maria Teresa Fontparadís.
Oh,
És una, deies, una cançó... Aquesta és d'aquestes coses que pots estar una estona escoltant-ho tranquil·lament, eh?
Sí, a més és curteta. Ella va cultivar molt també el gènere aquest del lead, no? El lead són... La paraula lead vol dir cançó, però el lead com a gènere és aquest gènere que fa petites joies, no? Normalment és per cant i piano, i on els compositors doncs, experimenten melodies i bueno, doncs el mateix, per exemple, el mateix Schubert, no? El Quintet de la Truita, que és una peça per quintet amb cinc moviments, neix a partir del seu propi lit, la Truita, que allà experimenta unes melodies i després ho vesteix com a una obra molt més gran. Wagner també feia això. En els Bessendonlieder, després algun d'aquests temes l'utilitzen en les seves òperes, sobretot en el Tristan i Isolde. Vull dir que el lit és un lloc d'experimentació i on podem trobar autèntiques joies. Bé, aquesta compositora va escriure 8 òperes, poca conya, vull dir que era una compositora molt prolífica, i com dèiem, en la seva escola...
8 òperes?
8 òperes, sí, el que passa que 5 s'han perdut.
Ostres!
Però potser algun dia es troben, quan diem que una obra s'ha perdut, vol dir que no vol dir que s'hagi cremat, vol dir que potser està en algun arxiu mal classificada. I clar, en un arxiu on hi ha 10 obres, si una està mal classificada es troba fàcil, però si n'hi ha 100.000 i n'hi ha una està mal classificada, fins que algun dia no es posi a ordenar les 100.000, que és una feinada, no apareixerà aquella obra, saps? Però moltes obres han aparegut així, estaven en arxius mal classificades i han aparegut. Entre elles, per exemple, les Passions de Bach. Doncs, com dèiem, a part en aquesta escola que ella tenia per noies, també organitzava una sèrie de concerts, també tots destinats doncs, a que les noies es poguessin desenvolupar com a intèrprets i fins i tot com a compositores. També va escriure molta música instrumental, un gran nombre de cantates, bueno, molta música. Passarem, si et sembla, a la següent compositora perquè... No és que haguem d'acabar ja, però com sempre el rellotge...
No para,
és implacable.
Això no canvia amb el confinament.
Sí, sí. Però el programa sí, tot i fer-lo confinats, cas on dena, el rellotge va, però ràpid. Bé, ara continuarem amb una compositora francesa, Sophie Gail, nascuda i morta a París, 1775, 1819. Aquesta noia era filla d'un cirurgià i també era una mica de família acomodada. Per sort, com dèiem, doncs mira, les noies de família acomodada, doncs la música formava part de la seva educació musical bàsica. I gràcies a això jo penso que moltes de les joies musicals de dones compositores doncs s'han pogut crear, no? Per això, perquè tenien precisament aquesta formació, no? Una altra cosa és la projecció social, no? Que és el hàndicap amb el que sempre es topa o es topaven en aquest cas, no?
Però produïen, però l'altra cosa és que es publiqués i que es conservés.
Sí, i com hem dit moltes vegades, en moltes d'elles a l'època es publicava i es tocaven, Han sigut en èpoques posteriors que s'han anat oblidat. Les més antigues, en recordes? Aquelles primeres de que parlàvem, que eren tan modernes, el segle IX, I tot això que eren erudites i dones molt modernes. Hi havia aquella, que ara no recordo el seu nom, que era sexòloga i tot. Te'n recordes? Que havia escrit un tractat de sexologia al segle XI, em sembla que era espectacular, no? És després que s'han anat oblidant. Però bé, bueno, aquesta compositora va estudiar piano i va publicar la seva primera composició als 14 anys. Ella se la coneix... En realitat, el seu nom original era Sophie Gard, però a França tenen el costum, i encara ara em sembla que el tenen, de que quan una dona es casa, adopta el cognom del marit. Per tant, Sophie Gail, de fet, era el cognom del seu marit, Jean-François Gail. Perquè, com dèiem, ella es deia Sophie Gard.
Això també passa... també té implicacions històriques, eh?
També, sí. Són costums, no?, que potser haurien d'anar canviant ja, no? Però, bueno... Però com et dic, és així. Ella, mira, aquesta compositora es va divorciar el 1801 i llavors, per sobreviure, doncs ella sí que es va poder dedicar més professionalment a la música d'una manera més a fons, no? De fet, fins aleshores la música havia sigut la seva afició, i és arrel del seu divorci que ella adopta la seva afició com a modus vivendi, eh? Mira, escoltarem una romança de Sophie Gayle que es diu Ce n'est pas d'elle, vol dir que no és d'ella, que és el número 6.
Això era Sophie Gayle, es pronuncia això?
És G-A-I-L, i jo diria que és Sophie Gayle, seria, jo crec. Però en català, no?, seria Gayle.
Sí.
a la catalana. Bé, com dèiem, doncs, una altra, també ella va escriure moltes obres, hem sentit ara aquesta, que era per veu i arpa, eh? Un instrument poc corrent, normalment sempre són les obres són per veu i piano, no? En aquest cas per veu i arpa. I ella va escriure una gran quantitat de lieds, també de obres de música de cambra, i ella també era evidentment doncs també no només ella era intèrpret i era cantant, eh? O sigui que ella els concerts que feia ella era cantant. Ella també era una extraordinària cantant, va fer moltes gires per Europa, i evidentment doncs moltes de les seves obres doncs segurament podem endevinar que les devia estrenar ella mateixa, amb acompanyament de piano o d'arpa. I també va escriure també un bon número de amb orquestra. També va escriure també un bon nombre d'òperes còmiques, molt celebrades a l'època, molt conegudes a París i estrenades a l'Òpera Còmic de París i molt conegudes i molt reputades a l'època. Mira, escoltarem una obra ara que es diu Boleros, jo diria que és una reformació de Boleros, Ja veuràs, que és a la següent.
Dans la retraite, entre ceux m'enfermés,
Doncs haurem d'anar acabant, eh? Estem aquí entretinguts, però
sí,
és que...
Doncs mira, s'acabarà el... doncs mira. Sí, amb les dones compositores, fins aquí hem arribat a partir del proper dia que parlem de dones compositores i ja parlem d'un personatge importantíssim que és Fanny Mendelssohn, però si em permets acabarem ara sentint una obra, la posarem ara, que és un altre cop la sicilenca que hem sentit abans, però la sentirem amb una gravació molt antiga i ara us explicaré per què la posem.
Ara, treu-nos de la incògnita.
Vale. Us he posat això. Aquesta gravació està tocada per Jacques Thibaud. Jacques Thibaud és un violinista a cavall entre el segle XIX i XX que va formar trio amb Pau Casals i Alfred Cortot. Era Thibaud Cortot Casals era el gran trio a cavall entre el segle XIX i segle XX que feien gires per tota Europa i estrenaven totes les obres tot el repertori per aquesta formació. Jo cada vegada que, així com quan surt Salieri, m'agrada reivindicar-lo, quan surt Thibaud, que era un extraordinari violinista, sempre em ve al cap una anècdota que vaig llegir una vegada sobre aquest extraordinari violinista, que és que aquest home tenia un alumne, estem parlant de principis del segle XX, a París, tenia un alumne que tenia molts diners i tocava molt malament el violí, però tenia molts diners. I aquest home es va organitzar un concert ell mateix a la sala Pleyel, a París, per tots els seus amics. I va omplir el teatre amb tots els seus amics per poder fer un concert. L'acompanyava al piano el mateix Thibaud, que a part de ser un extraordinari violinista, tocava molt bé el piano. I ell mateix, el professor, el violinista, l'acompanyava tocant el piano. A l'hora de començar el concert, Thibaud es va dirigir al públic i va demanar si hi havia algú que pogués pujar a girar-li les fulles mentre tocava, perquè estava algú que girés. I hi havia el seu amic, Alfred Cortot, el gran pianista. Alfred Cortot estava entre el públic, perquè tenia, bueno, havia anat a sentir aquest concert. I va pujar ell a girar-li les pàgines. I bueno, es va fer el concert i ja està. I l'endemà, però això és històric, eh? A Le Figaro, que ja hi era aquella època, va sortir una crítica musical que deia: ahir, a la sala Pleyel, hi va haver un concert la mar de curiós. Diu, aquell que ens té acostumats a tocar les grans peces de violí, tocava el piano. Diu, aquell que ens té acostumats al gran repertori de piano, girava les pàgines. Diu, i aquell que hauria d'haver estat girant les pàgines, tocava el violí. El va deixar bastant de volta i mitja. Bé, amb això acabem. Volia posar una miqueta d'humor, ja que la situació és la que és. I res, escolta, Albert, ens veiem la setmana que ve.
Que vagi bé.
Reprendrem aquest tema. Content de veure's i content de saludar tot el públic.
Vinga, una abraçada a tothom.
I ens despedim amb una obertura de Fanny Mendelssohn.
Thank you.